chica, ¿qué dices?
Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Cuando por la perla en el coche,
Simón, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Escolta'm, avui, no m'ho puc creure, Efecte 2000, número 20.
Ja, que fort, eh?
És que 20, no ho has dit mai.
T'ha passat ràpid,
moment?
Eh?
Herdeu, bona, bona nit. Com estàs?
Ha passat molt ràpid,
és que,
això.
Si em diuen així, va, fes una aposta. Quants Efectes 2000 creus que ha passat?
Quants Efectes 2000 tura el Marc?
No, hagués dit 14, màxim.
Jo menys.
Màxim, jo hagués dit 13.
O sigui, quan ens ho passem 20. Bé, passa ràpid el temps, no?
Déu-n'hi-do. A veure, Marc,
Anna.
Què? Avui ens vens a parlar de música, que la música sí. És un tema habitual dins d'aquesta secció.
Correcte.
Però d'una part concreta de la música, no?
Exactament, perquè avui us vinc a parlar del festival Coachella. Per qui no conegui aquest festival, és un festival que es fa als Estats Units, el Coachella Valley.
Viu sota una pedra, si algú no
sí,
ho coneix.
Sí, viu sota la pedra, completament. Però, bueno, per si de cas...
No, no, hi algú... pot haver molta gent
sí,
que no
sí, exacte,
hagi sentit a parlar. Dir... I per això existeix aquesta secció.
Exacte. Justament.
Per assabentar-nos de coses que potser a vegades no són tan evidents com ens poden semblar.
Exacte. Doncs per qui no ho sàpiga, el festival Coachella és el festival més important que es fa al món actualment. I és un festival on hi ha estrelles de calibre super heavy, hi ha gent com Beyoncé, vull dir que és un cartell que sempre...
No són noms menors.
Exacte. Llavors, molta gent està molt atenta a aquest festival perquè és una mica el tret de sortida de la resta de festivals i de la temporada d'estiu que vindrà. No?
I qui diu aquí hem d'escoltar.
Exactament.
Qui està encapçalant les llistes dels millors dels artistes.
I avui us parlaré una mica de la història del festival, de la polèmica que hi ha al darrere, també us faré una mica de recull d'actuacions icòniques que s'han fet, i parlarem de l'edició d'aquest any, i si tenim temps parlaré sobre per què. Hi ha gent que està dient que potser el Coachella està en risc de desaparèixer.
Ah? A veure...
El primer Coachella que es va fer va ser l'any 1999.
Mira, i
va
néixer... és més vell que tu.
Sí, és més vell que jo. És
uf, per un any,
ja,
eh?
Ja. I mira que jo ja soc vell, eh? Que
sí, molt, molt.
En tinc 24,
molt,
ja.
Molt.
Fa una mica pell de gallina.
Una cosa que ja no es pot mirar.
Va. Doncs això, va ser un reemplaçament del festival Woodstock, que és, hem de fer una petita subhistòria aquí per entendre-ho, que el festival Woodstock, suposo que també us deu sonar, però si a algú no li sona, va ser un dels festivals més grans que s'ha fet a la història, i hi ha gent que el considera com el festival de referència que ha marcat el full de ruta per la resta de festivals que entenem ara de... esdeveniments multitudinaris, sí, sí, de molta gent, de molts artistes, i és un festival que es va fer només 3 vegades, el 1969, el 1994 i el 99.
Mira, jo pensava que s'havia fet més cops, perquè
jo
té tanta anomenada...
Clar, se n'ha parlat tant.
Sí. Jo pensava que s'havia fet cada any, no? I després vaig descobrir que no. I, bàsicament, el Woodstock més famós va ser el del 69, per raons bones, i el del 99 va ser molt famós per raons molt dolentes. I llavors, el del 69 va ser una mica com el paradís dels hippies.
Els hippies,
aquell...
sí.
O sigui, el Woodstock era, veníem d'un moment de la guerra del Vietnam, veníem del maig del 68 a França, per tant, el jovent tenia com una idea molt clara de pau i amor, d'unitat, de flower power, i llavors va ser un festival que va acollir, en principi havia d'acollir 200.000 persones, però després es van fer recomptes...
Se'ls va escapar una mica de les mans.
Se'ls va escapar i va arribar al 500.000 de persones, totes agrupades, veient a grups com la Patti Smith, Santa Anna, Joan Baez, Jimi Hendrix, etc. O sigui, gent de, en aquell moment molt important. El que passa és que tot semblava que podia haver-hi un desastre, no? Perquè al final tanta gent en un lloc que està endolant l'aforament, doncs és perillós, però va anar tot molt bé, va ser com
va
una mica
bé,
la festa aquesta, com la festa més gran del món, tipus los hippies...
El 69 tot va anar bé.
Exacte. Què passa? Que el 99, que va ser el primer any del Coachella, va ser... com tot al revés. S'havia acabat una mica com aquesta essència que estem escoltant com de música ara, com així psicodèlica, no sé què, la gent va començar a agafar un punt més de anem a destrossar-ho tot.
Violent.
Violent, correcte.
Agressions...
Correcte. Llavors va ser, de fet, hi ha dos documentals, un HBO i un Netflix, que parlen d'aquest Woodstock del 99, i va ser una cosa molt, molt agressiva, ja us dic, van morir de fet 3 persones en aquest Woodstock del 99, i a més es van ajuntar com molts factors, perquè, per exemple, van tallar l'aigua potable de tot el recinte a l'estat de Nova York, i per tant, imagineu-vos, un festival a l'estiu, 40 graus, i no hi ha aigua potable, hi ha...
mala opció.
Mala opció. I després, doncs, van haver-hi moltes baralles i, per desgràcia, el Woodstock d'aquest any va ser molt famós per la gran quantitat d'agressions sexuals i de violacions que van haver-hi. Per tant, aquest festival, òbviament, es va cancel·lar, va deixar d'existir, i va aparèixer el Coachella. Coachella.
O sigui, com... l'últim any de Woodstock apareix Coachella. El mateix any, es solapen.
Exacte. I, de fet, es van solapar inclús part del cartell. El Coachella va contractar Rage Against the Machine, que era un dels grups més importants del Woodstock. També l'han contractat el Coachella com per fer-li la competència directa, tipus, nosaltres volem ser els nous Woodstock, i efectivament ho van fer així, i ha seguit així, i bé, doncs va ser la primera edició, com si diguéssim, del Coachella, i van ser tota una declaració d'intencions, una mica. Ey, no me gusta venir, dime qué vamos a
hacer, me paso mirando el cel, wow. Aquesta cançó aquí.
Ja, és que no volia posar més com música hippie, he pensat Bad Bunny.
Està bé, Bad Bunny.
La cançó de Where She Goes, que és la cançó que estem escoltant, el seu videoclip està gravat en el lloc del Coachella.
Val.
Petita referència.
Tot té un sentit.
Exacte. Però com us deia, el Coachella, igual que tantíssimes indústries als Estats Units, està farcit de polèmica.
Això ens agrada.
I és per culpa d'un dels propietaris del festival, que es diu Philip Anschus, és un senyor de més de 80 anys, i és un d'aquests afortunats que apareix a la llista aquesta Forbes dels milionaris que vau fer ara fa no massa, doncs segueix estant-hi. I l'any 2018 va sortir a la llum que aquest home feia donatius anualment de més de 200.000 dòlars a organitzacions anti-LGTBI, pro-armes, anti-avortament i en favor de...
El millor de cada casa, eh?
Exacte.
Quin repertori, tu.
Just. I justament el Coachella era un festival que era molt famós per la seva, doncs, obertura
llibertat,
de la ment,
i el que es ven és una cosa... I...
Una cosa molt liberal, i de cop, doncs, tens gent LGTBI actuant en un festival que el seu director i el seu propietari és una persona que dona diners i centenars de milers de dòlars a organitzacions anti-LGTBI. Llavors, en aquest moment, molta gent es va posar les mans al cap, van intentar cancel·lar-ho, però, òbviament, cancel·lar el Coachella és una cosa impossible. Va haver-hi gent com la cara de Lavigne, que és una model molt famosa, que va dir com jo no hi tornaré a anar perquè no em sembla bé donar suport en aquest tipus d'organitzacions, i de fet es diu, tot i que això no és cert, que gent com la Rihanna o com la Taylor Swift mai han actuat al Coachella per aquesta cosa de que no estan d'acord amb l'organització, però després hi van d'assistents. No, perquè hi van d'assistents, llavors com, seria molt hipòcrita dir no hi actuo perquè no estic d'acord amb això, però m'encanta estar als concerts que es fan, no? I l'altra polèmica que hi ha del Coachella és que ha guanyat una fama enorme al llarg dels anys, ja ho sabem, ara és el festival més important del món, i s'ha convertit en un esdeveniment que no és accessible per tothom. I això és obvi, vull dir, tots els festivals són situacions...
Econòmicament, vols dir?
Econòmicament, correcte.
Quant val?
És que això és fort, eh? Una entrada, la més bàsica de totes...
No ho he mirat mai, això.
Costa $500. Només l'entrada. I el festival Coachella, perquè això vol la idea, està al mig del no-res, vull dir, està al mig d'una vall i està al desert, per tant...
Els monegros dels Estats Units,
just,
no?
Just, és total, o sigui, no ho podria haver escrit millor. I clar, el que has de fer també és aconseguir un allotjament. I llavors, si dius, jo... Ei, no em fa falta un hotel, no em fa falta un motel. Jo tinc la meva tenda de campanya, me la poso a la zona que em proporciona Coachella. Ok, si vols anar a això, has de pagar $200 més.
Mira.
Per tant, ja estem a $700 només per entrar al festival, d'acord? I el que passa és que després tu no pots entrar ni aigua ni menjar. I
Has de subsistir del que t'ofereixen allà,
no? I els preus ja veig que no deuen ser gaire econòmics.
Exacte.
Barres,
i de fet, ara escoltem una noia que ens explica què s'ha gastat aquest any només en menjar i beguda al Coachella.
I think I ate for $150 at Coachella. First up, these mac and cheese fried chicken loaded fries were $26.
Bueno, xerra molt ràpid, xerra en anglès, però bàsicament el que diu és que s'ha gastat $150 només en menjar, que suposo que aquesta noia també es podria haver estalviat certes coses
i menjar, a veure,
i ses capritxos.
Sí, però ha dit patates, fregides...
Sí, són macarrons amb formatge...
No era caviar, de cop.
No, però sí que és veritat que depèn de quines coses als Estats Units també ja són cares, però igualment que al final el menjar és el que és, i jo que sé, vaig veure coses que deien, tipus una cervesa deu costar $12. Clar, tu ves tant de festival, al mig del no res, que estàs acampant, que tampoc no és que diguis, bueno, me'n torno a casa meva, sopo a casa meva, i com aquí a Barcelona amb el Primavera Sound, per exemple.
Que has de fer tots els àpats allà.
Correcte. I clar, estàs tot el dia en allà, difícil. I l'altra cosa que es critica molt del Coachella és que ha deixat de ser un festival de música i s'ha convertit en una cosa com de postureig, de que hi van gent, o sigui, hi van més influencers que...
Celebrities, influencers...
Exacte, vull dir que és una cosa que està
guai. Sí, aquest any no ho he vist tant, però l'any passat sí que vaig veure molts vídeos d'aquestes típiques influencers que només anaven a fer-se fotografies amb vestits diferents cada dia.
Ensenyar el modelet, no?
Exacte, hi ha la típica foto de la Nòria del Coachella, que és superfamosa, i la gent que es fa fotos allà, i molta gent hi va perquè hi va convidada, que això està superbé, però al final hi ha més gent convidada que gent que realment hi està anant, i això genera que després, un cop la gent que hi vol anar al festival perquè li interessa de debò, es troba que no ho pot gaudir suficient perquè, clar, estàs envoltat de gent que li està... Li és absolutament igual qui hi hagi sobre l'escenari, que pot ser la seva tieta, que pot ser la Beyoncé, que tu fas un story i després ja te'n vas a dormir a casa teva, no? I això fa molta ràbia perquè, o sigui, especialment si estàs pagant $500 només per l'entrada, que vas sumant i potser et gastes $1,000, doncs pica una mica que a sobre després tinguis aquesta gent que no està gaudint tant com hauria. Però també està guai perquè també detectes tendències en la moda, no sé què, vull dir que hi ha una mica de tot. I ara, com us deia, el Coachella ha sigut sempre ha sigut un festival d'actuacions molt icòniques, i jo us he recollit tres que per mi són, per mi i per molts crítics musicals, atenció, que ara...
Des de l'any 99.
A veure què ens posarà,
Fins ara.
Correcte.
A veure.
En tercera posició jo crec que estic una mica esbiaixat.
Vaja.
Perquè he seleccionat Rosalía l'any passat amb el Motomami World Tour. Se creen especial como un año mayor.
No seré jo qui criticaré Rosalia, però, home, dels top 3 des de l'any 99 fins ara, vols dir, Marc?
A veure, tampoc no els he vist tots. O sigui, jo parlo no, del que he vist.
No, i dels teus gustos.
No, i dels meus gustos, correcte. Però, de veritat, us ho dic, que molta gent va agafar aquesta actuació de la Rosalia com una mica com l'exemple de que ara la música ha deixat de ser una cosa estrictament de música anglosaxona i que pot entrar música en castellà o en altres idiomes i que triomfi igual, perquè jo crec que la Rosalia l'any passat, amb el directe que va fer, ja va deixar de ser l'artista aquesta que fa flamenco, que ve de fora, que fa aquesta música divertida, sinó que és
un artista
igual que la
Miley
Cyrus, igual que sí, totes sí. aquestes, no? I crec que això li va donar molt valor i va ser una actuació espectacular, va ser la mateixa que va fer Primavera Sound, però amb el triple de ballarins, en aquell moment seguia amb el Rau Alejandro, perdó per dropejar aquest nom, no vull parlar d'aquest home, però igualment com tenia moments d'aquests que són molt icònics i que són molt Coachella. En segona posició, aquest us sorprendrà perquè no us l'esperareu, és ai. El grup Daft Punk l'any 2006. Jo us diria que...
M'has sorprès, eh?
Sí, oi?
Sí.
Jo també estic orgullós de
venir. Home, m'ha sorprès que vingui de tu.
Sí, clar, exacte, jo també. Això. No, jo fent el guió he dit, molt bé, m'he fet un... M'he tocat
un moment, has sortit de la teva zona de confort.
Segueix així, molt bé, posa més homes, va, no hi tinguis por. Doncs aquest duet francès, molta gent... Bueno, de fet, quan vaig estar mirant a les llistes de top actuacions Coachella, us ho juro que això està a top 1 i top 2 cada vegada i em va sorprendre molt perquè no acabava d'entendre, al final són discjòqueis, no són performance, com si diguéssim, llavors em xocava i es veu que el que van fer l'any 2006 és que van revolucionar una mica com fan les actuacions els discjòqueis en els festivals, perquè normalment és com típica actuació de... Era... típica actuació de tirar confeti de quatre làsers, i en canvi ells van sortir sobre l'escenari amb una piràmide de llums LED, van fer com un show visualment molt espectacular que va donar com molt més valor a la música, i els crítics diuen que el Coachella de l'any 2006 va com definir una mica el full de ruta de com serien les actuacions més endavant i que la gent s'ho començaria a currar més, perquè hi ha gent que ja s'ho està currant molt i que toca doncs, posar-hi una mica
més d'esforç. Va marcar una mica un abans i un després de com actuaven els DJs normalment als festivals.
Correcte. I en primera posició, per mi...
Espero que no el decebis ara.
No us decebré gens, i per mi, i us ho dic amb total sinceritat, crec que és la millor actuació en directe que jo he vist amb els meus 24 anys de vida, jo crec que si hagués viscut més també seguiria dient que és la millor actuació, que va ser el que es va batejar com el Beychella, que és l'actuació de la Beyoncé al Coachella l'any 2018.
Pell de gallina, eh? Pell de gallina,
això
és molt fort.
Pot ser que estigui a Netflix, un documental
està
que
Netflix,
va fer.
Un documental.
Ah, és que jo la vaig veure, que surt amb els canvis de roba, perquè em sembla que va fer dues actuacions, no?
Clar, el Coachella sempre dura dos caps de setmana i és en la mateixa programació. Ara estem entremig dels dos caps de setmana, vull dir, aquest cap de setmana següent tindrem més Coachella. I el que va fer la Beyoncé el 2018 va ser tota una declaració d'intencions per començar, i jo crec que es va fer...
És impressionant, aquesta actuació.
Exacte, jo crec que el Coachella el 2018...
El miraré, perquè no l'he vist.
Jo. No, toca, perquè a més també explica una mica el procés creatiu de l'actuació, que és superinteressant. I la Beyoncé va ser la primera artista negra en ser headliner del Coachella, ser cap de cartell, i va ser l'actuació més vista de tota la història del festival.
Però fins al 2018 no hi havia hagut cap artista
cap
negra
cap dona,
cap,
no.
cap dona negra que fos cap de cartell, i de fet va ser la tercera dona en ser cap de cartell, eh? Vull dir que el 2018 és molt fort. I la Beyoncé va fer una actuació que va estar basada molt en l'experiència afroamericana als Estats Units i la violència i el racisme que reben, i ja us dic que el va batejar com a Homecoming, que el Homecoming és el ball de benvinguda que es fa als instituts dels Estats Units, i per això tenia com un pilot de músics sobre l'escenari, moltíssimes ballarines, i bueno, va treure el seu marit, va treure les Destiny Child, va ser una actuació
tot allà
molt
sobre. Les Destiny Child, és veritat.
Sí, fort. I aquest any, perquè hem de parlar d'aquest any, jo només he seleccionat una, perquè crec que et toca parlar d'ella, que és la Lana del Rey. Ho aprecieu, però aquí la Lana del Rey està cantant amb la Billie Eilish.
Billie Eilish, una de les meves artistes preferides, eh?
No sabeu com d'important és que la Lana del Rey i la Billie Eilish estiguin compartint escenari al Coachella, perquè és clarament la representació de la música trista i l'evolució que ha tingut...
Sí, totalment,
A sobre d'un escenari, perquè la Lana del Rey... O sigui, la Billie Eilish sobre l'escenari va dir que ella no seria qui és i no faria la música que fa sense la Lana del Rey. I la Lana del Rey va dir que la Billie Eilish és la veu de la generació, d'aquesta generació que estem vivint. Per tant, jo us ho juro que se'm va posar la pell de gallina quan vaig veure això. És que no m'ho creia, perquè és ben bé com un moment full circle, no? Que em dius, és que tens les dues artistes que més han imposat en la història de la música trista i com l'han revolucionat i com l'han democratitzat també, perquè al final molta gent deia com la Lana del Rey, aquesta tia que tot el dia està trista, que no fot res, però al final ha deixat com molta marca.
I la Billie Eilish potser ho ha fet encara més mainstream.
Exacte, just.
Lana Del Rey, que la tindrem d'aquí un mes i mig. Exactament. A Barcelona, Primavera Sound, eh?
Justament. I de fet aquest any també, i acabem una mica amb això, hi ha molts altres artistes que són molt guais, però també molta gent no sap que hi ha la segona artista catalana de la història, el Coachella, que és la rapera Bebe Trix.
Hola, mamá, la más mala de España. Vaya vaina, vaya vaina. Se la bebe.
No sé si recordeu que vam parlar d'ella.
Sí, anava a dir, n'havíem parlat alguna vegada.
Justament. Mm. Doncs no sé per què he vist que molta gent ho ha passat una mica per alt i jo crec que és un detall
és molt important. Força important. Després de Rosalía Vella, com a cantant catalana.
I bueno, tampoc no us diria que està actuant al festival principal perquè no és així, però tenim una rapera bastant nova, realment, que li estan donant l'oportunitat d'estar al Coachella. També vam parlar que és allò dels industry plans, que són com artistes que els hi programen una mica la carrera perquè es facin famoses, però ostres, d'aquí està al Coachella. És important, la veritat.
Estem en ple Coachella, de fet, no?
Sí, sí. O sigui, aquest cap de setmana tornen a venir les mateixes actuacions exactament i per la gent de casa que tingui ganes de veure el Coachella el fan en directe per YouTube certes actuacions, per exemple, la de Lana Del Rey sí que es fa, o sigui que si algú vol veure,
doncs ja ho saben. Gràcies, Marc, gràcies, Mireia.
A vosaltres.
Bona nit.